al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
Bona tarda, són 8:15 i comencem l'Eix 59 d'avui. Arrenquem amb els titulars. El ple de dijous passat de l'Ajuntament de Caldes de Montbui va aprovar l'expropiació dels terrenys de l'altra banda de la Riera amb només els vots del govern a favor. La jove calderina de 22 anys, Xènia García Riera, que havia estat 13 dies en presó provisional sense fiança en el marc de les detencions de la vaga general del 18 d'octubre passat, va sortir en llibertat de la presó de Batràs dijous a la tarda. Mollà afrontarà l'any que ve la reurbanització d'un dels vials més llargs del nucli urbà. Es renovaran serveis i es remodelarà la superfície del carrer Sant Pere. Comencem la ruta per l'actualitat local dels pobles de l'Eix 59, parlant de Caldes de Montbui, perquè al ple de dijous passat l'Ajuntament va aprovar l'expropiació dels terrenys de l'altra banda de la Riera amb només els vots del govern a favor. Aquest és un projecte que fa anys que tenen sobre la taula. Volen construir un complex termal al costat del Parc de Can Rius en un projecte que de moment no està del tot definit. Els terrenys de l'altra banda de la Riera de Caldes s'expropiaran gràcies a l'aprovació definitiva de l'equip de govern i els vots en contra de la resta de partits. Aquesta és una de les primeres actuacions relacionades amb el complex termal que es vol desenvolupar a la zona del costat del Parc de Can Rius. Tot i això, Esquerra Republicana ha assegurat en diverses ocasions i també en l'últim ple on es va aprovar l'expropiació que no desenvoluparà el projecte de parc termal en aquest mandat. Segons el govern, l'expropiació la duen a terme perquè estava prevista en el planejament del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal. La del Parc Termal és una qüestió debatuda àmpliament en mandats anteriors i habitualment amb tota l'oposició en contra. Es destinaran 225.000 euros en l'expropiació del terreny. El projecte es basa en la creació d'un parc termal a la zona del Parc de Can Rius que s'ampliarà amb 25.000 metres quadrats. Durant el ple, la CUP, el PSC, Junts per Catalunya i el PP van coincidir en fer referència al que consideren una manca de concreció en el projecte. Junts proposava com a alternativa destinar aquests diners a un altre sector com l'habitatge. En aquest sentit, la regidora de la CUP, Marta Barnils, deia el següent.
Per nosaltres l'altre costat de la Riera és intocable, ho portem dient des del primer dia i no serem ara incoherents amb nosaltres mateixes, sinó que, per suposar que et continuarem votant en contra perquè ni entenem per què es vol tocar l'altre costat de la Riera ni per què és necessària aquesta expropiació i, a més, aquests diners, com bé comentaven els companys de Junts, realment es poden destinar a moltes altres coses.
Per la seva banda, la regidora del PSC, Carla Millán, deia que encara falten moltes qüestions per definir.
Sinó que s'entén que quan es fa una expropiació s'ha de fer un ús pel que es fa l'expropiació. I entenem que aquí s'està comprometent a que sigui un parc termal. Un parc termal del que vosaltres vau fer un procés participatiu i hi ha una espècie de projecte, però no està concretat el projecte com a tal. Entenem que no hi ha un projecte concretat en el moment en el que no sabem quin tipus de gestió hi haurà sobre aquest projecte termal, quin tipus de plantejament real hi ha, que un projecte del qual no tenim una concreció sobre ell real. O sigui, no sabem ja per començar si serà una gestió pública de concessió, si serà privada o quin tipus... És un dels exemples, eh?
Davant la situació, l'alcalde va convidar la resta de grups a presentar les seves pròpies propostes de projecte dins del marc de reserva balneària. Finalment, puntualitzava que no hi ha opció a fer espais hotelers perquè el planejament no ho permet. El govern municipal de Caldes de Montbui va aprovar provisionalment a l'últim ple unes ordenances municipals de caràcter continuista amb l'abstenció de la resta de grups de l'oposició. Tots els partits van coincidir en recriminar a l'equip de govern el poc temps que havien tingut per poder analitzar les ordenances i així poder fer al·legacions o aportacions en perspectiva. Dos dels canvis que van destacar des d'Esquerra eren, per una banda, el recàrrec del 50% de l'IBI a persones jurídiques amb pisos buits desocupats. Sentim David Través, regidor d'Hisenda.
Dir que hem anat a màxims. Podíem fer fins a un 50, hem decidit fer el 50. Crec que és l'única eina que tenim, o alguna de les poques eines que tenim de fer força per poder aflorar aquest parc d'habitatges, i dir que n'estem molt orgullosos. També una miqueta de contemporitzar això. Començarà a ser d'aplicació a l'any 2021. D'acord? Per què? I tot això té un per què. Hi ha d'haver un parc, hi ha d'haver aquest cens, s'ha de tenir, llavors s'ha de demostrar, d'acord? I un cop ho demostrem, podrem fer aquest recàrrec del 50%. D'aquí l'urgència, que doni les gràcies de que hagi entrat i de que hagin pogut fer tota la redacció conjuntament amb Diputació per arribar a aconseguir a aquest tema.
Per altra banda, també han modificat la taxa d'implantació de plaques fotovoltaiques. Anteriorment, els particulars havien de pagar una taxa d'obres de 359 euros per la instal·lació, però amb les noves ordenances es pagaran entre 60 i 70 euros per metre quadrat. En parla Jordi Martín, regidor d'Urbanisme.
Bé, respecte a la modificació de la taxa d'implantació de plaques fotovoltaiques, Hi havia quelcom en les ordenances que dificultava o perjudicava els interessos dels particulars que es volen posar una instal·lació fotovoltaica a casa seva, en el sentit que hi havia un mínim a la taxa d'obres que se situava en els 359 euros. El que hem fet amb aquesta modificació és eliminar aquesta taxa. Per tant, en una construcció habitual de 10, 12, 15 metres quadrats de plaques solars en un habitatge, en comptes de pagar 359, que seria el mínim, es pagaran 60-70 euros, que és el que pertoca per metre quadrat. Crec que si volem impulsar les energies verdes, doncs és una mesura en aquest sentit.
Totes les modificacions començaran a ser d'aplicació l'any 2021. En línies generals, no han fet modificacions substancials a les ordenances anteriors. En aquest sentit, l'alcalde Isidre Pineda deia que l'Ajuntament fa anys que fa un esforç de contenció fiscal. La jove calderina de 22 anys, Xènia García Riera, que havia estat 13 dies en presó provisional sense fiança en el marc de les detencions de la vaga general del 18 d'octubre passat, va sortir en llibertat de la presó de Batràs dijous a la tarda. El jutjat d'instrucció número 30 de Barcelona ha decretat llibertat provisional amb càrrecs i mesures cautelars fins al judici, encara sense data. La causa es manté oberta, ja que el jutge Jaime Conejo no ha retirat les acusacions de desordres públics i atemptat contra l'autoritat. Les mesures cautelars es concreten en la prohibició d'assistir a manifestacions de protesta i el deure de comparèixer davant del jutge cada 15 dies. L'advocat de la Xènia, Benet Salellas, havia demanat la vista perquè va transcendir a les xarxes socials el vídeo on es veu el moment de la detenció al carrer Junqueras i com un agent de la Policia Nacional l'arrossega dels cabells i la pallissen abans de posar-la a la furgoneta. Sentim Benet Salellas.
Ens ha anat molt bé un vídeo que havíem aportat, que s'ha fet molt viral a les xarxes, en què apareix la seva detenció, llavors ella s'ha reconegut i li ha servit també com a punt, no?, per poder-se explicar millor. Ha explicat també quins objectes ella portava dins de la bossa i quins no, per descartar doncs, algunes de les manifestacions que fa Policia Nacional. I finalment ha explicat també la situació de maltracte que ella va viure tant en el moment de la detenció, que això apareix en la pròpia gravació, com fins i tot dins el trajecte en furgona policial des del punt de la detenció fins a la prefectura de Via Laietana. I per tant, doncs, aquest és el focus, no, que nosaltres hem pogut obrir avui i que ens ha permès, doncs, que el jutge canviés de criteri.
Una altra de les qüestions cabdals del cas eren els objectes que portava a la motxilla la Xènia en el moment de la detenció. La policia va presentar com a prova contra ella l'atestat acompanyat d'una fotografia on es podia veure una bola de petanca, bales de vidre i claus. La defensa va denunciar que eren exactament els mateixos elements que s'havien presentat com a proves inculpatòries d'altres detinguts aquell mateix dia. Tot i això, el jutge no es va pronunciar envers la qüestió. Durant l'anunci de la vista, des del grup de suport creat per reivindicar l'empresonament i donar suport a la família, van convocar una concentració dijous davant dels jutjats i també un concert antirepressiu l'endemà a Caldes, que van mantenir tot i l'alliberament. La Xènia va fer acte de presència a la diada de divendres, on es van aplegar més de 500 persones. Tot i això, hi va ser durant poca estona i de manera desapercebuda. Ara per ara, la família ha expressat la voluntat de mantenir la jove apartada del focus mediàtic. Volen tranquil·litat i temps per assumir els fets. Mollà afrontarà l'any que ve la reurbanització d'un dels vials més llargs del nucli urbà. Es renovaran serveis i es remodelarà la superfície del carrer Sant Pere. Mollà l'any que ve reformarà el carrer de Sant Pere, un dels dos principals eixos del nucli antic. El projecte té dos objectius principals: actualitzar-ne la xarxa de serveis i renovar-ne la imatge. L'Ajuntament té ara en procés de licitació l'obra amb un pressupost de 309.000 euros i el suport econòmic tant de la Diputació com d'Aigües de Mollà. Es tracta d'un projecte de reurbanització per tal d'actualitzar el vial, el clavegueram i les instal·lacions d'aigua potable, amb una superfície d'intervenció de 320 metres quadrats. L'element més important que cal renovar és el mal estat de l'asfaltat per on circulen els vehicles. A aquest factor s'hi afegeix la necessitat de donar més protagonisme al vianant. El projecte parteix en part d'actualitzacions realitzades anys enrere en altres carrers veïns, com el de Sant Sebastià i el de Sant Josep. Tots tres desemboquen a la plaça Sant Josep, i als quals s'ha donat una estructura en forma de V baixa amb els pendents cap al centre, on es canalitzen i es recullen les aigües de pluja. Pel carrer Sant Pere es plantegen eliminar-ne les voreres i conservar-ne una part de les llambordes només com a essència, per tal que disminueixi el soroll del pas dels vehicles i es generi una superfície antilliscant. Aquest carrer és un dels més llargs del poble. El seu recorregut forma part de l'antic camí ral que anava de Manresa a Vic. És un carrer sinuós, força estret, de voreres molt justes per caminar-hi i asfaltat de llambordes que són el seu senyal identitari. I acabem fent un repàs a l'actualitat esportiva del cap de setmana. El Sant Feliu està passant hores baixes. La falta de verticalitat al camp de l'Oar Vic va castigar un Sant Feliu que ja acumula 3 derrotes seguides. Els codinencs, a banda de les 3 derrotes, també porten 3 partits consecutius sense marcar. Van patir la màxima efectivitat del conjunt usonenc. Un xut de Gil arribant de segona línia i una vaselina en un 1 contra 1 del mateix Gil. El Sant Feliu va intentar acaparar la pilota al segon temps, però sense crear situacions de gol. I el Cardedeu contra el Caldes va acabar amb un 4-0 a favor dels calderins. A l'inici, el partit es va veure igualat amb els dos conjunts amb dinàmiques força irregulars i negatives. Cap dels dos va aconseguir imposar el seu joc. Tot i els dubtes inicials, Aitor va obrir el marcador al minut 10 després de rebre una passada filtrada d'Edgar. La segona meitat va mantenir la tònica del primer temps, però amb un Caldes més agressiu de cara a la porteria rival. Al minut 61 va arribar l'acció decisiva del partit. Noel va rebre la segona amonestació i va deixar el Cardedeu amb 10 jugadors. El partit va estar totalment obert i amb la sensació que encara podien passar moltes coses al marcador. L'expulsió va debilitar el Cardedeu i va aclarir el partit pel Caldes, que va fer una molt bona gestió de la situació amb 3 gols i la porteria del Cardedeu a 0. La derrota deixa el Cardedeu a la meitat de la classificació, encadenant 3 derrotes consecutives. Per la seva banda, el Caldes va recuperar el camí del triomf i es col·loca a la part mitjana alta de la classificació. I el pradenc va superar el Castellterçol amb un triplet d'Andy, començant amb peu fort des del minut 5 amb un gol de Vaselina. Aquesta ensopegada al coll de mosca en la novena jornada de Lliga deixa el Castellterçol amb la porteria a 0. I passem a l'hoquei. El Rec amb les Arcaldes ha sumat la segona victòria de la temporada després de superar per 4-2 el Calafell. El partit va estar molt lluitat, però els calderins van ser superiors als tarragonins i es van emportar justament la victòria. Els de Can Dami van sortir molt intensos a la pista i en els primers minuts de joc van tenir bona part de la possessió i ocasions. Tot i això, el marcador va costar molt d'obrir. Al minut 17, Sergi Torner va veure targeta blava, però Marcos Blanquer no va poder superar a Serra. Tampoc van poder notar els vallesans amb un jugador més. Tres minuts després, Roger Asensi veia la blava. Gerard Camps va aturar la falta directa i els de Ferran López no van poder anotar en el power play. A dos minuts pel descans, Cito Ricard va fer el 1-0, aprofitant un refús de Serra. A la segona part del duel van mantenir una intensitat molt elevada per part dels dos conjunts. Al minut 33, Torner va veure la blava i Cristian Rodríguez va fer el 2-0 de falta directa amb una excel·lent definició. Als següents minuts, Chaus va retallar distàncies. Novament, els visitants van veure una altra blava, en aquest cas per Romeu. Cristian Rodríguez no va poder superar a Serra en la directa. Tot i això, Rovira va fer el 3-1 al minut 39 amb un potent xut a la frontal de l'àrea. El partit estava molt intens i poc després Romeu va tornar a veure